teu import. 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
També a hipercor.es.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la nit en imatges, totes les fotos de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2770 i també des de catalunyacristiana.cat.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Tenim autoritat als pares davant dels nostres fills? Hi ha algun truc perquè ens facin cas? Aquest és un tema que preocupa les famílies perquè molts consideren que l'autoritat dels pares darrerament s'ha debilitat. I és que costa dir que no als fills i, sobretot, costa que sigui efectiu. Cal buscar moments adequats, establir diàlegs i, sobretot, demostrar molta fermesa en els temes més importants. En molts casos, cal deixar de banda les teories i saber que amb l'exemple s'educa de manera més eficaç. L'autoritat es veu molt clara en la primera infància, on es pauta i s'ordena molt el comportament del nadó, alimentació, hores de son, hàbits... Però els anys van passant i sembla que la bona voluntat del començament es va relaxant fins a arribar a l'etapa de l'adolescència, que és la més crítica. Comencen les friccions i els pares cal que posin límits i diguin moltes vegades que no. És en aquest moment on ens assalten els dubtes de com ser autoritaris sense caure en l'autoritarisme. L'autoritat no ha de ser aleatòria, ha de recolzar-se en valors i normes establertes. És important que els pares no canviïn d'actitud i que el seu comportament sigui coherent. Per tant, cal saber trobar l'equilibri entre tenir uns límits ben definits amb l'espai suficient perquè els fills es desenvolupin amb llibertat. Un repte, tant per a pares com per a educadors. Sovint, quan s'esgoten totes les tàctiques i els fills segueixen sense fer cas, encara queda un darrer recurs, no llançar la tovallola i carregar-se de comprensió i paciència. No hi ha receptes que ens donguin la solució al tema de l'autoritat dels pares, però molta constància, pautar unes normes clares i afavorir la participació dels fills poden ajudar-nos a que el camí d'educar no faci tanta pujada. Avui, a Paraules d'Amor, parlem de l'autoritat dels pares. Comencem.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't
I comencem la tertúlia. Avui ens acompanya la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Molt bona tarda.
En Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. I l'Aureli Villar. Bona tarda, Aureli.
Bona tarda.
Doncs tots ells són orientadors familiars del FERT i tertulians habituals del programa. Dèiem a la introducció que avui parlem d'un dels temes més complicats, potser a l'hora d'educar, que és l'autoritat. I dèiem també que l'autoritat dels pares darrerament s'ha debilitat una mica. És així, això? I si és així, com creieu que l'hem d'enfortir?
Jo crec que sí que s'ha debilitat una mica en aquests últims anys, ja fa temps, eh? I això també ho veiem a les escoles, on cada vegada hi ha més faltes de respecte vers els professors i també amb els pares, eh? I un augment de casos d'assetjament i amenaces, no? Inclús a vegades són els mateixos pares els que van a l'escola a queixar-se perquè els seus fills s'han tret males notes. Vull dir, ja comencem a donar a trontollar, no?, amb el tema de l'autoritat, no?
Que no és pares, només a de pares, que és profes també, sí.
I autoritats en general. Mm-hmm. I això sí que ho hem de parlar perquè és molt, molt important.
Gran tema avui, sí senyor.
Gran tema, complicat.
Jo a mi m'agradaria per això donar-li la volta. És a dir, per què no obeeixen els nostres fills? Pues, home, moltes vegades per provança, perquè els nens escolten i miren. I clar, som coherents nosaltres amb les ordres, amb els mandats que els hi donem. Llavors, jo, estudiant el tema, arribo a la conclusió de que els nanos no obeeixen perquè els pares no sabem manar.
Perquè els pares no sabem manar.
No sabem manar. Llavors, se'm va ocórrer pensar una mica i dic, mira, anem a veure, sabem manar? Què hem de saber per saber manar? I se m'han ocorregut 5 idees molt, molt breus perquè la gent que ens estigui usant digui, aviam, escolta, deixa'm un moment, m'apunto a les 5. Si amb això vaig bé, és que anem bé. Si no, noi, vés a buscar un llibre, vés a buscar el tutor del nano que t'assessori o alguna cosa,
O que continuïn avui escoltant el programa.
Exacte.
Les altres les donarem nosaltres.
Primera, no crida. Quan un pare o una mare crida amb un fill, perd autoritat. Les coses s'han de dir pausadament, amb tranquil·litat. Segona, no repetir les ordres. Els nanos t'entenen perfectament a la primera. Però no pot ser que per altres temes tingués relació amb adolescents que diguin, no, això ja ho sé de la meva mare, fins a la quarta no cal amoïnar-se, no? Tercera, no castigar sense avisar. Els nanos tenen que saber els límits on estan, les pautes que hi ha, i no en funció de l'humor, no? No amenaçar. Hi ha una frase que jo aconsellaria desterrar de les famílies, que és, ja veuràs quan arribi el teu pare, no? O ja veuràs quan arribi la teva mare. No, si un dels dos hi és, ja n'hi ha prou, no cal que sigui l'altre. I la quinta, que és la gran estrella, que és la que tots hi caiem, no perdonar càstigs. No aixecar
difícil,
els càstigs.
Difícil aquesta, eh?
Per tant, pares, pensem-ho amb molta calma, però quan posem un càstig l'hem de complir. Perquè els fills tampoc són tontos. I ells saben si et castigo que no veurem mai més els avis. Ells saben que això és un càstig que no es complirà.
O un any sense tele.
Exacte.
Un any sense tele, sí. Sí que és veritat. Va, una bona recepta, eh, Josep Maria? Ho tenies
no,
avui.
No, és que has donat moltes.
Sí,
no? Que cada repassi, eh?
Jo em sembla que les faig totes malament, però, bueno, m'hi ficaré.
No, però jo, com que el tema és monogràfic, el tema d'avui és monogràfic, parlem d'autoritat, vull dir que cal una mica assenyalar allò que és bàsic. Per exemple, has començat a fer una pregunta que a mi em semblava que quasi la resposta, dic, si me la pregunten a mi, jo responc, no? I per què no obeeixen? És que realment els problemes d'obediència són problemes d'autoritat. Aquest és el problema. O sigui, per què? Bueno, i això es pot posar de manifest, en què un mateix grup d'alumnes estan obeint amb un professor i no estan obeint amb
un altre.
Sí. És el mateix grup.
Mm-hmm. Claríssim, sí, sí.
Exacte. Per tant, els problemes d'obediència, en el fons, són problemes d'autoritat. Per tant, val la pena aprofundir en aquesta idea, és a dir, que els pares han de ser conscients que l'autoritat és una necessitat. O sigui, no és una cosa que és convenient, que va bé, que et crea menys problemes. Bueno, això, a banda d'això, és que els nostres fills, un nen, necessita l'autoritat. I el que és perillós d'això és que un no s'ho cregui. És més, el que és més perillós és que ens instal·li a la societat i últimament, i amb els darrers anys, i ara quan estàvem parlant de que al començament de que sembla que ara hi ha menys autoritat, bueno, pues, hi ha hagut una baixada, bueno, pues amb els darrers anys ha perdut, jo diria, prestigi a l'autoritat. Semblava com que tothom, quan parlaves d'autoritat, estaves parlant d'autoritarisme, que tu de la sensibilitat també aquest tema,
ho
no?
Dit, no?
Ho has dit, no? Mm-hmm. Molt bé, no? Pues, la idea aquesta està una mica mal entesa, és dir, l'autoritat no té res a veure amb l'autoritarisme, que és manar simplement per caprici.
Per manar.
Mm-hmm. Per manar. O per comoditat, o per altres motius, no? És a dir, l'autoritat és una necessitat. a tots els nivells. I, per tant, el programa d'avui, podem donar consells d'un tipus o d'un altre, però encara que un pare només li quedés, un pare, una mare, no?, amb aquesta idea de dir, és que jo haig de tenir autoritat perquè, si no, no em poden obrir els meus fills. Si només quedés amb aquesta idea, probablement ja trobaria una part de la solució, a banda de les coses concretes que faci, no?
Seguint amb la idea que deies ara, Aureli, que l'autoritat dels pares és un tret que tenen els fills, no?, que nosaltres exercitem aquesta autoritat amb ells, és que a vegades ens fa por manar o exercir aquesta autoritat, no? Però és que és impossible educar sense intervenir. Un nen, quan és petit, no té clares els límits, no té clar el que és bo i el que és dolent. I, per tant, som nosaltres, els adults, i, evidentment, en primer lloc estan els pares, els que hem de donar aquestes regles, ensenyar-los aquest camí, per qui sí, per qui no, i hem d'anar delimitant. Clar, què passa? Que primer ens han de veure nosaltres. El model dels pares, l'exemple dels pares és vital, com sempre. Tu no pots dir a un nen, sigues endreçat, per favor, recull la teva habitació, guarda't aquesta motxilla que fa 3 dies que està pel terra, etc etc, i que no vegin que tu estàs també fent l'esforç per ser endreçat, no? O tu no pots dir, doncs, ajuda a netejar, a treure la pols o a recollir el rentaplats, quan un pare o una mare no ho fessin pel davant, no? Llavors, també va en sintonia el que diem amb el que ens veuen fer. No pots exigir algo que tu no t'estàs autoexigint a tu mateix, no? Els pares hem d'anar sempre
una mica més enllà.
I deixa'm afegir un apunt, també. És que estem obligats a exercir l'autoritat, eh? Perquè, si no, qui es convertirà realment en qui exerceix l'autoritat seran els nostres fills, eh? Quants pares de vegades estan tiranitzats per actituds i conductes dels seus propis fills, eh? Cuidado amb això, eh? Perquè si no, llavors es canvien els papers i dir, no ho fas tu, doncs ja ho faré jo amb tu. Calma, eh? Serenitat, paciència, bon humor, però contundència, eh?
Veig que els tres heu dit el mateix, uns deien cal ser autoritari, cal tenir autoritat, estem obligats a tenir autoritat, però quan això a vegades ho expliques als pares, la paraula autoritat fa com molta por. És com que sona molt antic, com que sona castigador. No els hi fan por als pares, ara que estem en una societat de que el que es porta molt és ser amic dels fills, no? De tenir aquest bon rotllisme quan els dius no, tu has de posar límits. No veieu que als pares això els hi fa com molta por?
Sí, però deixa'm, ja que has dit, és que has dit la paraula clau, per mi, amic dels fills. És que
a mi
això em treu una miqueta de polleguera, amb perdó de l'expressió, eh? És a dir, aviam, sobretot parlant de nanos adolescents,
sí.
Els nanos, els amics se'ls trien ells. Llavors, clar, si jo em converteixo en amic del meu fill adolescent, quina pena perquè deixi de tindre un pare, eh? Jo haig de fer de pare. Haig de procurar tindre el màxim bon rotllo amb el meu fill, tu el que tu vulguis, però la meva obligació és fer de pare. I aquí no es tracta tampoc de vèncer, eh? Es tracta de convèncer. És a dir, l'autoritat s'exerceix i es guanya el prestigi quan tu argumentes, raones...
O sigui que amics ja en tenen, nosaltres ens toca un altre paper, que és posar aquests límits. I es pot ser autoritari sense caure tota l'estona en càstigs?
Bueno, és que tu parles, has dit justament autoritari. Es pot tenir autoritat, potser, per matitzar, no?
Per matitzar, sí. Es pot tenir autoritat sense castigar en excés?
Sí, és bo saber que l'autoritat, de fet, si ho agafés el diccionari, se n'adonaria que té unes connotacions de prestigi.
O sigui, és una cosa, positiu,
És positiu. Dir, aquesta persona té autoritat en aquesta matèria. Què vol dir que té autoritat?
Que en sap,
i que ho fa molt bé. I és una persona que té autoritat, té molt que bé perquè sap portar la classe. No només que sap, perquè hi ha professors que saben molt d'una matèria, però no saben portar la classe. Però el que té autoritat és aquell que en sap i que alhora sap explicar bé, que sap portar la classe. Per tant, parlar d'autoritat vol dir que fa les coses ben fetes. Per tant, és possible. El gran problema d'això és quan un no s'ho creu. Per exemple, i és bo saber que en altres nivells tothom ho troba, quan és dels altres, a vegades ho troba normal. Per exemple, qualsevol empresa, qui mana qualsevol empresa? No mana, jo no tinc res contra el conserge ni contra altres càrrecs, no? Però no mana el conserge ni mana l'equip de manteniment, mana l'equip directiu. A la vida ordinària, ho veiem, això, ara sortíssim al carrer, ho veuríem, que de vegades amb l'empresa familiar un nen diu que no, i acaba sent que no. I la nena diu sí, i acaba sent que sí. I això, quan, home, és un tema que no té cap importància, doncs no és greu. Però quan això es tradueix a que temes importants de vegades acaben sent que no o acaben sent que sí, vol dir que estàs fent una cosa que va contra del que és natural, que en una empresa mana a l'equip directiu. En canvi, a l'empresa familiar, el nen o la nena diu que no i és no.
És que som els pares els que, per el fet de ser pares, ja tenim aquesta autoritat. Llavors,
ja la tenim. L'anem perdent, potser, sí, però de tenir-la
teníem. És quan la fem malbé que la perdem davant dels fills, com deia l'Aureli. Si tu a la cua del supermercat, que sempre posem com a exemple, no? Doncs el nen vol un paquet de xiclets o del que sigui, i tu no ho tenies previst, i a més no toca pel que sigui, perquè que ja em va menjar ahir, sí, o perquè és l'hora de sopar, el que sigui, el criteri que tu tinguis. I el nen s'empenya i a base de fer allà la rebequeria del segle acabes agafant els xiclets, això sí, fas veure que estàs molt enfadat,
sí,
perquè
sí,
no
però
pot
els
ser,
agafes, no?
Quatre, però agafes i apagues, has baixat dos o tres o quatre esglaons de la teva autoritat. Què resta també autoritat? Doncs que pare i mare estiguin en desacord, que un digui una cosa i l'altre digui una altra, que un trepitgi l'autoritat de l'altre, encara que tu no estiguis en aquell moment d'acord, més val callar i després, a banda, tots dos sols dir, escolta, això que has dit, això que has fet davant del nen, a mi em sembla que no és del tot el correcte, haguéssim pogut fer d'una altra manera o haguéssim hagut de fer tal altra cosa, però no davant del nen, perquè si no el pare o la mare està trepitjant l'autoritat de l'altre.
Davant del fill
a una. Hi ha coses d'aquestes que hem d'anar molt en compte i molt a una, molt a una.
És que si tu arribes a casa i la teva dona o el teu marit, és indistint, n'ha fet una d'aquelles que dius, hòndia, pues si això és tot el contrari de lo que nosaltres tenim parlat, bueno, també caldria veure en quines circumstàncies ho ha fet, però ja ho ha fet, ja ho aclariria després amb ella. Però davant del nano aquí, per això deia abans la frase aquella de que allò, quan vingui el pare, quan vingui la mare, no, si hi ha un dels dos, ja val.
Ja hi ha prou llavors, autoritat quan, a casa,
amb
no?
Quan amb el tema de l'autoritat, aviam, com a qualsevol esport, regles de joc. O sigui, jo he de pactar unes regles de joc amb el meu equip, que és la meva família, els meus fills, i quantes? Molt poquetes. Ara, clares, raonades i permanents.
I també matitza, perquè, per exemple, el no és innegociable. El sí es pot negociar. Hi ha coses que d'entrada ja són no. I són no vol dir que el nen, el teu fill, ja sap que allò ja no és irraonable.
Això ja té clar, no?
El sí, home, fora bo que llegeixis una mica. Bueno, doncs, home, doncs, home, ara si vols no, però ho faràs després. O sigui, el sí és negociable, però el no hi ha coses... Clar, des del moment que vas marcant el no... Bueno, i vas negociant el sí, home, estàs conduint. I a base d'anar conduint, estàs creant un hàbit de que si el fas, si normalment els criteris teus tenen sentit comú, les normes són justes i són útils. Que a vegades un pare pot dir, doncs ara fes això, i dius, això per què serveix?
Clar.
Només per dir que mana, no?
També explicarà, quan, no?
A base de ser justes, i ser útils, i anar negociant allò que és negociable, que ja és una forma de donar un criteri, perquè tot no és negociable, això va crear un estil que per si mateix favoreix l'obediència.
I a mi m'agradaria introduir un tema amb l'autoritat que penso que és important pels pares i que de vegades no hi creuen, que és la comunicació no verbal. De vegades ja he vist actuar a pares o a mares que sense dir res, només
una mirada, amb un gest, no?
No,
ens hem entès, no?
El que deia l'Aurel, o sigui...
Sí, l'ideal, això és l'ideal.
No, ja arribar a aquest punt ja és de
no,
màster.
No, hi ha nos que són... O sigui, això ajuda molt a la comunicació, el que deia l'Aurel, o sigui, hi ha nos que són nos i que han de ser no. I punt.
És que si et veuen dubtar...
I tu has dit, dintre del que deia abans, tu has intentat raonar, parlar amb ell, però arriba que el raonament és, escolta... un dels dos té que decidir, em toca a mi, això és no. Ara, hi ha nos que en funció de la cara de comunicació no verbal, tu li estàs dient al nano, bueno, és un no que, va, parlem-ne, juguem una mica, va, aviam, i potser jo cediré una mica i tu cediràs una mica i ens trobarem a la meitat. No serà allò mateix que tu demanes, però... I això ho pot fer la comunicació no verbal, simplement.
Molt bé. Jo també penso, ara que parlàvem una mica de tot això, que potser en la primera infància ho fem millor, tenim més clar el que volem, no? Tenim horaris, tots els nens mengen verdura, tots els nens mengen fruita. Què ens passa? A mesura que es fan grans, ens comencem a relaxar i comencem que deixar que el nostre fill vagi més per lliure.
És que jo crec que quan els es fan grans,
ens relaxem una mica,
de
no?
10 anys cap a dalt, si no ho has fet bé fins als 10 anys o fins als 8... és que ja has fet una mica tard. Mai és tard, no? Mm-hmm. Sempre pots donar un tom de rum i canviar, no? Però ja és més difícil. El que tu has sembrat durant els primers anys de vida, això ja ho marcaràs i ho tindran clar per sempre. Sí que és veritat que l'adolescència, la rebel·lia pròpia de l'adolescència, doncs fa que hi hagi enfrontaments potser més sovint. Però si tu no has perdut l'autoritat, si la segueixes tenint, encara que de tant en tant peguis algun, donis algun crit...
Sí, que això és inevitable, potser,
però
no?
Però ells ja saben fins a quin punt tu arribaràs, Mai, per suposat, arribar a les mans,
Això tinguem-ho clar, també.
I, no, perquè si falta aquest respecte dels pares envers els fills et perdran el respecte a tu, això és evident. I llavors aquest període de l'adolescència passarà i s'oblidarà.
Serà com una grip molt llarga,
clar,
no?
Serà una petita grip que han de passar i és bo que passin, però no serà greu, no serà una crisi de trencament, sinó de creixement, no? De maduresa.
Jo que ho deia un pediatre precisió, és que diu que els nens fins als 30 anys no maduren. No, però aquesta edat que dèieu és una miqueta l'edat per reforçar aquest prestigi de l'autoritat, perquè clar, què passa amb un nen de 4 anys? Que tu li dius no perquè el papa et diu que no i el nen acata i no diu res, però clar, quan el nen creix diu, aviam, per què tu? No, és el que dèiem, has de raonar, has de... Llavors, d'alguna forma els pares hem de tindre prestigi davant dels nostres fills. Llavors, algunes idees per adquirir aquest prestigi: bon humor.
Bon humor.
Les coses s'han d'afrontar amb optimisme, amb confiança. El nano té que veure que a casa hi ha un clima, que hi ha bon rotllo, que jo puc explicar les coses, que es confien en mi. I això de vegades costa. Hi ha un ambient de crispació a les cases que no.
Tothom bon arriba humor, tard, cansat, a les 8 del vespre, tens les banyeres molt somrient, a vegades
escolta,
no pots
ajudar. Dones una volta a la mansana i dius, va, agafes aire i cap amunt.
Això que dius està molt bé.
La teoria és molt bonica.
Escolta, va per bon camí, va per molt bon camí.
Sí que va per bon camí. Però jo vull dir, transmetre a les famílies que de tant en tant hi ha algun aldarull, que és normal, que no pateixin.
És que si no seria molt avorrit.
No pot ser l'enfrontament diari, que el nen passi pel damunt de l'autoritat dels pares, sempre, etcètera, etcètera. Però que hi hagi alguna mica de tibantó, com dius tu, a les 7 de la tarda,
amb la tensió,
això és claríssim.
I a les 7 del matí...
Això no és falta d'autoritat, això és
normal.
Un final de
dia. Això és el dia a dia.
Gràcies, Laura, em sento millor.
Això és el dia a dia, ara no hem d'oblidar, jo no fa massa llegir un estudi que deia, una de les conclusions de l'estudi, era que moltes vegades decisions equivocades, i ja no parlava d'adolescents, parlava de nanos preadolescents, o sigui, més joves encara, eren fruit de l'ambient de crispació que es viu a les cases, no? D'aquest mal rotllo permanent.
D'aquella cantenció,
això em refereixo,
no? Mal rotllo permanent.
Segona, serenitat. Hem de ser sensats. I aquesta sensatès inclueix la paraula flexibilitat. De vegades hem de saber tindre aquesta flexibilitat. Tercera, paciència. Molta paciència. Quarta, interès en seguir-los. Un nano té que veure que jo em preocupo quan arribi a casa dels seus estudis, del seu esport, que el vaig a veure el cap de setmana que en juga, dels seus problemes, de les seves preocupacions. Haig de mostrar aquell interès. M'ho explicarà o no m'ho explicarà, però sap que jo estic obert allà esperant a que disposi. I l'altre, que ja l'havien dit, unes regles de joc, clares per dues bandes, pactades, poques, però permanents.
Que no siguin canviants.
Com que m'ha agradat molt allò que has dit...
El somriure.
Tot el que has dit, no? Volia dir el mateix, però des d'una altra òptica. El mateix, pràcticament el mateix. O sigui, no estic lo contrari. Dic que fixem-nos com a la vida real, doncs el prestigi de vegades es té per altres camins, per altres vies, no? Per exemple, en un equip de futbol, si un delanter centre no marca gols, què passa? Doncs que, mira, li diuen que fora. I un entrenador que no guanyi partits podrà ser molt bo, però, doncs... I qui diu això? Podríem posar una empresa, doncs, negoci, si veus que els resultats no són bons, escolti, mira, ho sento, però agafem una altra, no? Sortosament, per què ho dic? Perquè això que estàs dient, que és veritat, pot ser que alguns pares, quan escoltin, diguin, sí, però això és molt teòric. No, sortosament, amb l'empresa familiar, la família no és així. El prestigi no el té un pare perquè guanyi molts diners, perquè tingui uns estudis, o perquè tingui unes carreres, no sé què, una posició social, per als regals que faci, sinó que probablement el té per aquesta llista que has donat tu. És més, jo invito a que els nostres oients els facin un petit examen. Si tinguessin que valorar els seus pares i fer un examen, de què es queixarien dels seus pares? Doncs de que no guanyaven massa, de que no van fer viatges a l'estranger, de que els reis o eren uns regals molt senzills. Probablement això no. Però en canvi, possiblement, això que deies tu, home, el meu pare no tenia bon humor, sempre estava... Home, la meva mare una mica molt còmoda, doncs sempre manava coses per la seva caprici. La llista seria aquesta, o sigui, que realment el que dona desprestigi són coses que estan a l'abast nostre. Per tant, els nostres oients han de saber que si volen tenir prestigi, doncs més aviat han de posar l'accent en aquests aspectes que són assequibles. No vull dir que siguin fàcils, però són assequibles.
I després també hem de tenir clar que dir que no, no significa que no els estimem.
Home.
Tot el contrari.
Posar
límits als fills els dona seguretat. Dir-li no, explicant-li que no tot és possible, que no tot és permès, és una manera de protegir-los en el camí de la vida. Perquè s'hi trobaran, no? I, per tant, un no clar i tranquil, explicat, raonat, quan són petits no, potser quan volen posar els dits a l'endoll,
no pots
allà anar explicant i argumentant, has de donar-li un cop a la mà perquè no es posi i no es quedi allà enrampat, no? Però ja quan són una mica més grans, no? Un no clar i tranquil, raonat, porta a la confiança i al respecte mutus entre pares i fills. Per tant, no ens hem d'espantar per dir que no. No això, no allò. Després, una altra cosa també és oferir-los opcions, no? Alternatives. A vegades donem una indicació i volem que en el segon, immediatament ja després, fet. Estigui ja el nen aixecant-se corrents i fent-ho allò. Ens falta potser la paciència de dir, vale, li ha arribat el missatge, ha entès l'ordre i dintre d'un momentet s'aixecarà a fer-ho. No és instantani, no és immediat, no? I a vegades deia oferir-li opcions, no? O sigui, en plan, tu pots dir-li al nen, vés-te a rentar les dents, o què prefereixes? Prefereixes anar-te a rentar les dents sols o vols que t'acompanyi? Segurament et dirà, vull que m'acompanyis, no?
Sí,
o sigui, donar-li aquesta mena d'opcions de no ser una ordre tàcita, no? Pum, fes això, vine aquí.
Vine ràpid, no sé què.
No? Sinó, què prefereixes, això o l'altre? Fer-ho ara o dintre de 5 minuts? O primer recollir la motxilla o primer dutxar-te? El que sigui, no?
Ara, recollint una mica el que heu dit, em deia el Josep Maria, doncs, un somriure, ara dèiem també serenor, comunicació. És això el que ens falta a tots una mica? Som una mica pares que arribem tots molt tard, aquests, a vegades ho hem dit, uns pares microones, que volem tot que ens surti ràpid, i és això el que ens falta? Que sí que tens ganes de dialogar, però estàs tan cansat a vegades que no trobes el moment de donar tantes explicacions?
Jo amb la línia del que deia l'Aureli abans, que m'ha semblat genial, és dir, quan de vegades faig alguna conferència a pares de preescolar, els dic el mateix que ha dit l'Aureli, és dir, amb el sentit de dir això, no? És dir, aviam, escolta, el teu nano de 4 anys, la teva nena, no entén el càrrec professional d'importància o el seu atent. Entén que tu no estàs prou temps a casa amb ell jugant, eh?
El temps,
Xato, o sigui, planteja-t'ho, Ara ets jove i ja estàs a temps,
Sí.
Després potser te n'arrepentiràs,
Jugar amb la nena de 4 anys, comunicar-se ja quan és una mica,
No em voldria allargar, però amb això us voldria explicar una anècdota personal, Intentaré ser breu, però que és que a mi em va frapar això, estic parlant ja d'un temps, el Nadal passat, no? Però, bueno, una de les meves filles està a l'ESO i juga a bàsquet a l'equip del col·legi, no? I estava jugant amb el partit amb una noia de classe que no és que sigui amiga íntima, però una companya de l'equip, no? I el seu pare aquell dia va vindre, un pare que no venia mai, però ja saps que això, quan els pares es posen junts, no? El deport extraescolar el que té és que els pares d'un equip es posen en una banda per barallar-se amb els pares de l'altra, però bueno, I clar, jo el tenia al costat, no? I agafa i em diu la seva filla es deia Marta, no? Diu, mira, has visto a Marta? Diu, qué mayor se ha hecho.
Ostres.
Qué bien que juega. Clar, a mi aquell home em va amargar el Nadal,
Perquè per què?
Perquè vaig pensar, aquest home se n'acaba de donar compte que té una filla que se li ha escapat, que no l'ha vist créixer, que se li ha fet gran i que juga molt bé a bàsquet. Quina pena.
No havia anat als altres partits.
No sé el cas, però potser era un gran executiu. Ojo, que de vegades ja no és un problema que tinguem autoritat o no, és que no tenim ni temps de donar ordres perquè no hi som.
Exacte, o dialogar-les, o explicar-les
bé. Llavors, clar, si amb tranquil·litat i serenor tu estableixes aquest pont de comunicació amb el nano, després manat serà molt més fàcil, perquè has acostumat els teus fills a dialogar i a negociar. Ara, de vegades, negociar vol dir que tu de vegades has de cedir, No sempre guanyar,
No, és una estira i arronsa entre pares i fills.
Però tu ets més gran que ell, amb el qual pots saber amb el que et convé cedir de vegades.
Clar.
Ara, les quatre coses importants que hagis parat amb la teva dona o amb el teu marit, escolta, tu, aquestes no cedim.
Aquí no canviem,
Jo volia assenyalar, potser, amb aquesta línia, que clar, el tema d'avui és molt monogràfic, no?
Sí.
I val la pena que quedem ben marcades les línies, no? I és que, ara, quan abans parlàvem, i estàs parlant de prestigi, el prestigi està molt relacionat amb el servei. Aleshores, dona molt prestigi a aquelles persones que serveixen. Dius, bueno, això és teoria, moment. Prestigi quan aquelles persones que quan jo el necessito, m'ajuda.
I són,
i és. I aquesta persona, quan ell no pot donar-me la solució, escolta, demà et portaré... O sigui, ell et resol el problema perquè t'està servint. O sigui que, amb aquesta línia, d'acord, hem de jugar, hem de tenir bon humor, però també veure quines coses concretes es manifesten, al final, al cadavall, són detalls de servei, perquè els nostres fills vegin que els estem servint. Perquè servim, servim. No sé si la paraula s'utilitza en dos sentits. Perquè servim, servim.
Claríssim.
Claríssim. Sí, sí, la veritat que tot això és, ens fa pensar molt en com ens estem comportant a vegades, de com podem tractar millor els nostres fills. I a l'escola, veieu que també s'ha d'ajudar en aquest sentit? Veieu que l'escola pot ajudar també a reforçar l'autoritat o per ser més autoritaris a casa? Podem trobar eines que ens ajudin per anar també tots en la mateixa direcció?
El problema és el que acabes de dir ara, la mateixa direcció, perquè l'eficàcia és funció de la unitat. O sigui, és impensable que el 100% les persones, és impossible que aquí hi hagi el 100% de sintonia entre un professor i el 100%. Però si hi ha elements suficients, com per dir, bueno, això és així i a casa allò es recolza,
i això ho fem,
i en 4 o 5 coses, el fonamental, això s'arriba molt lluny, eh? El gran problema és, primera, que no existeixen, ja d'entrada. I segona, si existissin, que hagués enfrontament. Si no diguem res, quan el pare diu blanc, la mare diu negre. Doncs aleshores el nen diu gris, marró,
clar.
Un altre, no? Aleshores, jo crec que tot el que sigui cercar elements, diguéssim, d'unió, d'unitat, això vol dir igual, unitat igual, eficàcia. I tu vols que una cosa sigui molt eficaç, doncs intenta que l'escola i els pares es donguin la mà i tots dos diguin cercar els mateixos objectius.
Això m'ha agradat molt, eh? Escola i família, de la mà, remant tots en la mateixa direcció.
Hi haurà temes que seran opinables, que dius, bueno, últim hora, mira, escolta, tu, aquest professor de l'Espanyol, jo soc del Barça, i això no, però això no té res a veure, no?
Això no té res a veure, clar. Però que a casa
algun defecte
es té
que tindre.
Bueno. M'estava estranyant que tinguessis tu la teva vessant futbolística.
Si escola i pares van a una, si la batalla està guanyada. Jo de vegades els hi faig broma als pares i els dic, mira, posem l'enemic al mig, que són els nostres fills,
la broma al mig.
Si en un cantó hi ha els pares i a l'altre cantó hi ha l'escola i anem a una, la batalla està guanyada perquè no tenen escapatòria.
És que la falta de... O sigui, l'origen de que a l'escola hi hagi conflicte és la no educació o la mala educació que reben a casa. I, bueno, si a casa eduquem bé i ensenyem bé i hi ha autoritat i estimació, doncs compartirem aquells nens, els farem útils pel dia de demà, no? Per conviure a l'escola, per conviure a casa i per conviure a la societat.
Que siguin respectuosos.
Exacte. Sí, perquè qui no respecta l'autoritat tampoc respectarà les lleis ni les normes.
I el dia de demà aquests alumnes hauran d'anar a treballar,
clar,
hauran de respectar
no respectaran la justícia, no respectaran l'ordre, no respectaran els seus...
Hauran de ser respectuosos,
no sé,
sempre.
Companys o... I tampoc els pares, està clar.
Ara, com molt bé diu la Laura, la clau està casa, perquè si jo resulta que amb la meva dona em dedico a l'hora de sopar amb els nens allà davant em fumo davant d'uns pares o a criticar el que ha fet un professor o el que li he sentit a la reunió trimestral.
Que fiques gasolina al foc.
Exacte, llavors el nano es diu, hombre, ja aquí ja el tinc, no?
Sí, ja podem riure tots, ja podem deixar-nos una
llavors,
mica...
Jo per sistema, clar, ja són altres èpoques, no? Però jo recordo antigament que, escolta, tu arribaves a casa perquè el nen t'havia castigat.
El nen?
El profe t'havia castigat. I clar, i el teu pare et deia, escolta, doncs mira, jo després li preguntaré el que has fet, però per si un cas et torno a castigar, perquè segur que tenia raó el profe. No, ja m'enteneu la broma, m'han dit. En lloc de qüestionar, el dir, no, escolta, fem equips. Si t'han castigat, serà per algú. No com ara, que, vamos, de vegades veus casos als diaris que dius, home, ha anat el pare allà, com aquell que diu, fumo de cap de pull al profe,
no?
És que això es veu, Llavors, clar...
Sí, això ens fa patir, els que ens dediquem a l'educació, de dir, ostres, esperem que els pares ens donguin suport, perquè la realitat és que tots volem el bé dels alumnes.
No, i no oblidar la jerarquia, també, la jerarquia de valors, a l'hora de tenir-lo en compte, no? Perquè de vegades un inconscientment pot creure de que l'escola pot tenir més autoritat que, no sé, o que els pares... Per exemple, a nivell de família es pot donar frases com aquesta. Bueno, quan arribi el teu pare ja veuràs. O sigui, com
sí, el que deia abans.
Es posa el castigo d'oficial i la mare no és res.
I aleshores
no. O ja li diré al professor, bueno, ja li diré al professor, si el professor està per sota teu, des del punt de vista d'exercir l'autoritat, el professor està per sota teu.
Ai, doncs això ho faig molt jo. Ho apuntaré a l'agenda.
Si no el pots dir, ja li diré al professor que et portes malament a casa. Ja li diré al professor, què has de dir al professor?
Insistim en això, ja ho hem dit abans, però desterreu, per favor, la frase aquesta quan arribi ton pare, quan arribi dir ta mare, eh? Perquè això, el missatge que rep el nen és dir, vale, llavors aquest que està aquí, aquest, sigui el pare o la mare,
no serveix per res
i no té cap autoritat. Vale, no li has de fer cas a partir d'ara.
Sí. Va, algun cop se'ns escapa això, no? De, ja li
som
diré,
humans,
sí,
però en el programa estem per aixecar el llistó.
Sí, eh? M'esteu animant molt, jo que en tinc 3 i de petits, estic veient aquí una mica
tens
de llum.
Temps per córrer.
Sí, però la veritat és que és complicat a vegades i costa molt dir que no. O sigui, que els pares que ens estiguin escoltant, que s'animin, que siguin constants, que s'ho treballin, perquè, com deien ells, tot és qüestió de comunicació, de paciència, d'intentar posar límits i tenir molt clar el que dèieu també, les coses importants, les que ja sabem que són que no, aquestes són no. I després, més fàcil negociar el sí. No sé si voleu afegir alguna altra cosa.
Home, a mi m'agradaria acabar amb alguna cosa una mica positiu, no?
Vinga,
i és que els felicitem quan hagin fet les coses bé.
Molt
que
bé,
no tot és no, ho has fet malament per aquí no, sinó, ei, tu, això... Molt bé, eh, noi? Ho has fet molt bé, estic molt orgullosa de tu.
Molt bé, aquest és un reforç positiu pels nostres fills. Bé, o sigui...
I encara que ho hem dit abans, també, que l'autoritat es pot perdre, però es pot guanyar, es pot anar recuperant. Costa més, però
costa
es pot.
Més.
Per una raó molt senzilla, perquè les coses no és perquè siguin frases, sinó perquè són realitats. Perquè d'entrada, des d'un punt de vista natural, el fill ja desitja això. O sigui, és com si diguessis... I l'amistat amb els pares, bueno... Ja hem dit que no pot ser mai, que no seran amics, però que el fill sí que desitja que hi hagi aquest bon ambient amb el pare. Ho desitja, i com que ho desitja, des del moment que el pare s'apropa, doncs mira, connecta. El fill desitja tenir un pare que tingui autoritat. Desitja, que bé. Per tant, es pot dir, en paraules, es pot recuperar l'autoritat si vas fent coses ben fetes. Tot i que és millor no perdre-la.
Millor no perdre-la, però que estiguem tranquils, que si ens ho tornem a ficar i ens hi animem...
I recordar als els pares, si algú s'ha distret, que el més important que tenim entre mans són els nostres fills i la nostra família, que no se n'oblidin d'això.
Deia l'Aureli això de l'empresa familiar. Jo sempre penso que sort que és l'empresa on sempre et volen i mai t'acomiaden. Però molt malament que ho facis, és una empresa que saps que sempre t'hi voldran. Per això és la que més has de cuidar. Doncs moltes gràcies. Ha estat molt interessant compartir aquest temps amb vosaltres. Gràcies a la Laura Sánchez, en Josep Maria Adell i a l'Aureli Villar per haver-nos acompanyat en aquest espai aquí a Ràdio Estel.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu. Said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it was in the family. Oh,
Doncs iniciem l'entrevista amb Paulino Castells. Paulino Castells és doctor en Medicina i Cirurgia i s'ha especialitzat en pediatria, neurologia i psiquiatria. Ha desenvolupat també tasques docents i s'ha centrat en el camp de la psiquiatria infantil i juvenil. En concret, té estudis vinculats a l'educació de l'anomenada psiquiatria de la família. Ha publicat nombroses investigacions i llibres sobre família, mitjans audiovisuals, trastorns en l'aprenentatge. És pare de família nombrosa. Paulino Castells, bona tarda.
Bona tarda.
Avui a la tertúlia, durant tot el programa, hem estat parlant de l'autoritat dels pares. I dèiem que potser darrerament s'ha relaxat una mica aquest paper de l'autoritat. Això és així? Ens estem relaxant una mica?
Jo crec que bastant estem relaxant, jo crec. Inclús si miréssim el diccionari de l'Acadèmia de la Llengua, veuríem, em sembla que és l'edició de l'any 84, que posava la família tal, una reunió de gent, baix l'autoritat d'una d'elles. Al cap de, em sembla, 8 anys, la següent edició, ja l'autoritat d'una d'elles havia desaparegut. Ja. O sigui, no és que ho digui jo, és que ja no està ni el diccionari de l'Acadèmia.
Ostres, o sigui que darrerament potser aquest paper no s'ha d'enfortir una altra vegada, això ho podem aconseguir?
Tenim que recuperar-lo, eh? L'autoritat amb el sentit d'autorites, no de potestes, no de poder, sinó d'autoritat ben entesa, que cal pel seu propi pes.
Sí, perquè quan parlem de... És una autoritat en aquesta matèria, és una cosa positiva. En canvi, en educació sempre s'associa a una cosa antiga, castigadora.
Sí, és que jo m'ha entès l'autoritat i ens remort... remunta disciplines ja desnutxades i molt antigues i no de res que veure. Per això estic a recuperar la paraula, no cal que la canviem. Home, si voleu, es pot canviar, però vull dir recuperar-la amb la netedat d'una autoritat que per si sola ja s'imposa, però s'imposa pel seu pas específic, no perquè tingui la vara, el pal a la mà per fer complir el que vol la persona.
Doncs això, vostè com a especialista una mica en psicologia familiar, quins consells ens podria donar doncs, per enfortir aquesta autoritat sense caure en això, en càstigs, en discussions?
Sí. Bé, des de ben petit, jo recomano als meus alumnes de psicologia, que fan la grau de psicologia a la Universitat Abat Oliva Ceu, soc professor titular. Els nens teniu que ensenyar-los de ben petit a dir-li, mira, maco, això no es fa, això no es diu, això no es toca. Però fer-ho molts cops, des de ben petit, val la pena. Estem en el país de tot sí, sí, maco, ai, professor, sí, el que vulguis. I estic que fer servir molt més nos, no, maco, això no, avui no toca.
O sigui, que ens fa por dir que no.
I tant, molta por, molta por. Hi ha un perill general, jo crec, que és que els pares, en general, tots els pares tenen, o tenim, inclús en el col·legi també, la necessitat de seduir els fills, de guanyar-nos els fills, com sigui. I la forma de guanyar-nos és sentir-nos estimats pels fills i és a base de claudicar en canviar de coses, de que ens vegin tan servicials que estem ben bé al seu servei. Això és un error tremendo.
O sigui que no ens hem convertit en pares, sinó que el que volem és gairebé ser amics.
Amics i servidors dels fills, quasi bé. Quasi bé, els pares arriben a ser esclaus dels fills, amb aquests nens tirans que n'hi ha, que cada cop creixen més com grapats, com bolets aquesta època, no?
Però jo veig també que és molt fàcil potser dir no, no, no a un nen petit, que li dius no, fica't la jaqueta, no, això, tu has de menjar, però a mesura que es fan grans, clar, això costa més.
Però passa que si no hem dit de petits, el que és molt difícil és dir-ho de grans. Jo em trobo un pare ara, amb fills adolescents, fills joves, que en aquesta època de crisi han tingut problemes i que han sigut pares molt condescendents amb els fills, que sempre han dit que sí a tot. Clar, si diuen, mira, fill meu, aquesta paga setmanal que et donava no te la puc donar perquè la cosa va justa. Com que no? Com ho dius? Si sempre... Ja tenim el problema servit. És a dir, si ens hem acostumat una miqueta a la cultura de que no tot es pot aconseguir el dia com vulguin, ho tenim més fàcil quan arriba l'adolescència.
L'adolescència és l'edat més crítica? És el moment on l'autoritat és quan més la perdem, els pares?
Sí, perquè deixem els pares desorientats. Jo no és que vulgui posar-me una medalla, però fent llibres, com vostè citava, n'he fet ja un grapat de llibres, intentant una miqueta posar-los un cert ordre dintre amb el que, pobre de mi, puc veure, perquè hi ha molta disbauxa amb opinions. I molts pares avui dia han tirat la tovallola ja, que no saben què fer, tenen els papers. No, i escolti, mira, que l'escola s'encarregui, jo no puc més, no entenc el meu fill, i ja està. I aquesta deixadesa està portant conseqüències molt sèries, sobretot a nivell d'adolescència. Pares que no saben amb qui van els fills, amb qui surten, on van, què fan, n'hi ha molts. I això és un problema.
I com ho poden saber? Com es pot recuperar? Si has tirat la tovallola però de cop dius no, no, vull tornar a fer-me encàrrec de tot això, quins consells ens pot donar?
Jo un consell molt senzill que dono, jo puc donar quan dono una xerrada, una conferència, o dic als alumnes, que els pares facin venir els fills, els amics dels fills a casa. Està comprovat que l'adolescent que es troba bé a casa seva porta els companys a casa. El que no es troba bé a casa seva no porta els companys. Llavors, portar els companys a casa és una forma de conèixer-los i això les mares tenen poder més ull clínic que els pares i veuen ràpidament el personal que porten a casa i quan se'n van diuen, escolta, Josep, tu, aquella Roseta no m'agrada gaire, i aquest noi així, tal, tampoc. I aquests comentaris són els més adients per fer. I l'adolescent encara que rebutgi molts comentaris dels pares, que no esteu en la línia, sou els carrofs, tal i qual, aquesta llavor queda sembrada.
És un consell bo, conèixer els amics dels nostres fills, portar-los a casa, però segle XXI hi ha molts amics virtuals, aquests se'ns escapen, els amics de Facebook, els followers de Twitter, què fem amb aquests?
D'entrada, evitar que un noi s'aboqui amb aquests amics de virtuals que no són de carn i ossos. Evitar, quan un noi refugia molt a les pantalles, és que li manca l'amistat, el calor dels amics reals. I per això evitar-ho. I quan veiem un noi que es va tancar en la seva cambra, que es refugia a sortir els caps de setmana, que truca els amics i no surt, i està en pantalles en tot això d'aquí, al tanto que la cosa pot ser perillosa. Actualment, els psiquiatres tractem aquestes addiccions a les pantalles com qualsevol addicció a la substància química.
O sigui que és una addicció més, que realment necessiten tractament, no?, quan entren en aquest paper.
Exacte, i no diré tan perillosa del punt de vista de salut, però quasi bé pot afectar la salut física i mental d'una persona.
I és perquè potser se senten sols? El pare s'ha anat distanciant, l'ha anat deixant... Sí, un problema de solitud, potser, perquè aquests pares que estem ara molt absents, treballem moltes hores, horaris llarguíssims, jornades interminables... Sí. Això pot ser conseqüència, una mica?
Tot ho fa una miqueta, sí. Però de manera és que hi ha xicots més fràgils. Vull dir, no tots els nois cauen en addiccions. Hi ha unes personalitats més propenses a ser addictes que altres. Inclús es pensa que vull dir que algun gen amb els cromosomes es pot fer que un noi sigui addicte. Llavors, aquests nois fràgils, aquests nois tancats, aquests nois aïllats, amb pocs amics, que potser tenen un fracàs escolar, aquests nois són car de canó per ser un addicte a la pantalla. O les drogues químiques, evidentment.
Sí, sí, que tots aquests problemes... I hi ha un moment, no?, que els pares també, com això de l'autoritat, també ens fa com certa por. Veus el que deia? Jo delego en l'escola, o jo delego en els avis, o jo delego en una cangur. Això, com podem nosaltres no delegar tant?
No, recuperar aquesta autoritat. És bo recuperar-la i dir, mira, noia, a casa hi ha unes normes, poques, no gaires normes, No cal fer un llistat de 30 normes, sinó unes normes clares. Doncs mira, doncs aquí s'ha arribat a l'hora, es fa això, aquesta és la costum de casa, i això s'ha de complir. Que no oblidin els pares que els nois, mentre estiguin baix el sostre de la família, deuen obligació als pares, tinguin l'edat que tinguin. Això és el que és l'article 154, un d'aquests articles. Vull dir, no és un problema de majoria d'edat. Mentre estiguin baix el sostre matern, deuen obligació. Però, esclar, avui dia, pobrets, tinc ara casos de... desgraciadament de noietes jovenetes que han sortit de casa menors d'edat i que viuen a casa d'un xicot i tal i van a casa com volen i després passen coses, que ja sabem totes les coses que poden passar, no?
O sigui que és una cosa que si no centrem des del principi hem de marcar molt en la primera infància.
És
aquí on es sembra per després recollir?
Sí, i tant que sí, i tant que sí. L'educació del nen comença, i ho poso en algun dels meus llibres, comença amb el bressol. El bressol és una cançó que es comença a tatarejar ja el bressol, ja. I que el nen aprengui que entengui que la negativa dels pares és important formar. Frustrar és una forma d'educar. No tinguem por a frustrar. Però val la pena, no tinguem ser tan condescendents, que sembla que tinguem... És allò que li deia abans, la por de perdem l'estimació dels fills. Ai, pobrissons, què dimonis pobrissons? Els nois reclamen límits. A crits se'ns ho reclamen.
Ells ho volen, que nosaltres marquem unes pautes.
I tant que sí, els adolescents no volen tenir els pares amics. Amics ja els busquen ells. Volen tenir pares, pares, pares.
I nosaltres volem tenir fills o volem tenir amics?
Fills tenim que tenir. Amics els busquen ells. La definició per ser amistat té que ser dues persones que jeràrquicament estan iguals. Llavors, és impossible que un pare pugui ser amic del fill. Busquem una altra paraula. Una cosa és que hi hagi una confiança de nivell d'amistat. Això sí, però amics no. El pare és el pare i el fill és el fill.
I aquí... I amb tota aquesta teoria, doncs, fiquem límits, hem de tenir les normes clares, hem d'anar doncs, tots a una amb l'escola, però pot ser que seguim tenint un fill molt rebel, que segueix dient que no. Què fem?
És
que pot passar que sapiguem la teoria i la fem molt bé, però a l'hora d'aplicar-la no ens pot fallar una mica.
Pot portar-lo al doctor Castells, perquè portar-lo poder... Sempre hi ha els bons psiquiatres, infants juvenils, i els bons psicòlegs, hi ha gent que pot ajudar, pot haver una persona de la família, pot haver un religiós, un capellà, que doni un bon consell. A vegades val la pena derivar aquest enfrontament que hi ha entre un pare i un fill, o entre una mare i un fill o una filla, passar-lo a una tercera persona que sigui, d'alguna manera, aliena a la família, que tingui un prestigi com a persona, que se li faci cas, però que no estigui entre el marc familiar. Uh-huh. Llavors es desactiva en molts casos d'aquests. Però si no, caiem en una escalada de... Pues ell no vol, pues jo faré més. I l'altre diu, pues jo no faré menys. I ja està armada.
O sigui que anar també a buscar també reforç no ens ha de fer por, això.
No,
sí,
absolut.
Que a vegades
absolut.
També és un tema una mica tabú, no? No, sí. No assumir que no te'n surts, a vegades.
No, i abans de l'era anar al psiquiatre, no estic pas boig. Ai, no, sí, no. Sí. A mi em pregunta coses aquí que penso, Déu meu, si són preguntes que sigui preguntes a l'Helena Francis, dic, no són importants. Són importants els pares, però això demostra que tenen molt de més confiança als professionals de salut mental ara que fa 20 o 30 anys darrere.
O sigui, que els pares es deixin anar, que puguin tranquil·lament, lliurement, demanar ajuda en cas que ho necessitin.
Sí, perquè a més passa una cosa, passa com tot, quan un matrimoni se para o una parella amb conflictes, estan massa pròxims, estan a mig metro. Necessiten que hi hagi algú que amb més distància els pugui dir, al tanto, ui, per qui no, que ho vegi des de fora. Ells no poden veure-ho, estan massa pròxims un a l'altre.
I algun consell final per reforçar l'autoritat i educar millor? Ja sé que és difícil donar una recepta, però vostè com a especialista i que tracta tantíssimes famílies,
jo
per acabar una mica l'entrevista.
Sí, no, que els pares d'alguna manera siguin propers als fills, però mantinguin el seu prestigi com a persones amb una autoritat. L'autoritat guanyada a pols, al dia a dia, que els fills se'l reconeixin. I que no tinguin por ni recança de dir quan toca dir no una cosa. I, home, i si volen, si em permeten, jo vaig publicar fa un parell d'anys aquest llibre, Hem d'educar,
de
la columna, que té el subtítol, que ja és ben cridaner, que és Idees per superar la crisi d'autoritat i acabar amb la mala educació. Amb aquest llibre, Hem d'educar, jo crec que puc donar els consells planers i molt senzills, però que poden orientar els pares que estiguin així una miqueta confosos.
O sigui que també que es formin, no? Ja que ens formem a vegades per la nostra empresa, que llegeixin, que busquin ajuda en cas de que... I bueno, una cosa que em queda molt clara és que encara que haguem perdut l'autoritat, vostè ens diu que sempre estem una mica temps de recuperar-la.
Ens costarà més, però estem sempre a temps. Però el bo és que ja des del començament, des de ben petit, que ja sàpiguen la persona que té autoritat sobre ells i sàpiguen ells respondre adequadament.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Paulina Castells, per acompanyar-nos.
Gràcies.
Doncs aquí acaba el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic, en Jordi Carretero, i us ha parlat la Magda Minguet. M'acomiado fins a una propera edició de Paraules d'Amor. No hi falteu.
Ràdio Estel.